Cansat Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
En motiu de les imminents dates nadalenques i com ja vam avançar la darrera setmana, hem volgut dedicar el programa d'aquesta a fer un especial de les pel·lícules de Disney. Qui no recorda alguna pel·lícula d'aquesta factoria que tant ens ha fet somiar de petits? Si parlem de Disney, sens dubte hem de parlar del seu fundador, Walt Disney, que juntament amb el seu germà Roy van crear el 1923 The Walt Disney Company.
La importància de Walt Disney en la història del cinema d'animació difícilment pot passar desapercebuda. Va ser pioner en la utilització de nombroses innovacions tècniques del cinema d'animació, com el so, el color o la càmera múltiple, i en el termini d'uns 12 anys, entre 1928 i 1940, va aconseguir convertir els abans menyspreats dibuixos animats en un sofisticat mitjà d'expressió artística.
No només això, Walt Disney va fitxar, permeteu-me que ho digui així, els millors animadors d'aleshores. És a dir, el que volia era un equip del nivell que treballessin sota les seves ordres, no, Sergio?
Exacte, va comptar amb un equip d'animadors de primer ordre, com deies, sense els quals no hagués sigut possible realitzar les pel·lícules, però els mèrits sempre eren de Disney i els seus treballadors quedaven en un segon pla, bàsicament perquè Walt Disney s'encarregava de la publicitat de la companyia i semblava deduir-se que era el propi Disney l'autor material de totes les seves pel·lícules.
El que sí és cert és que el creador sempre va tenir clar que volia comercialitzar el més possible les seves creacions, arribant així al màxim d'espectadors possibles, no?
Sí, com imagino que qualsevol empresari quan inicia un projecte d'aquest tipus. Walt Disney va convertir els dibuixos animats en un producte de consum de masses. En diverses ocasions va acceptar amb tota franquesa que el seu objectiu era arribar al major nombre possible d'espectadors per sobre de qualsevol consideració de tipus artística.
A més, es podria dir que és el pare de l'animació moderna, entre cometes, perquè bàsicament va ser el pioner d'aquest sector amb la creació d'obres mestres que encara avui segueixen triomfant. Per tant, tot i que per ell fos més important la quantitat que no pas la qualitat, no feia projectes dolents, ni molt menys.
Sí, però amb el temps l'interès per afalagar els gustos del públic va accentuar una certa tendència al kitsch i a l'excessiu sentimentalisme. Després de la seva mort, els dibuixos animats de The Walt Disney Company van continuar en la mateixa línia.
Un incís, ara que parlaves de la seva mort, sempre m'ha quedat el dubte de si és real la llegenda que sempre s'ha dit de que el seu cos està criopreservat. Pels oients que no sàpiguen en què consisteix aquesta tècnica, us l'explico molt per sobre, perquè evidentment no sóc especialista ni molt menys. S'utilitza per mantenir en fred persones o animals morts que la medicina actual no poden mantenir en vida, el que més rudimentàriament es diria congelat. No sé si me'l podràs aclarir o no, però jo el deixo anar.
És cert que sempre s'ha dit que era veritat, però evidentment és una llegenda totalment falsa. T'explico per què. Hi ha constants proves de la mort de Disney i també de la seva incineració. El que passa que, com aquest fet es va fer en la més privada intimitat i com es diu també que Disney va estar interessat en la criònica, la tècnica que ens explicaves, els seus últims anys de vida és el que ha alimentat aquest rumor i ha fet que s'escampés arreu del món, però aclarit queda que no és.
Gràcies, Sergio. Ja podré dormir tranquil aquesta nit, eh? La veritat és que sempre s'ha rumorejat, però mai m'he decidit a buscar-ho, en fi. Seguim.
Ja saps una cosa més. Continuem parlant sobre l'èxit de les pel·lícules de Disney, que va tenir com a conseqüència que el seu cinema arribés a ser considerat per gran part del públic, com l'única forma possible de fer cinema de dibuixos animats, la qual cosa va dificultar en gran mesura l'aparició de propostes alternatives dins del cinema d'animació.
Pregunta, quin és el personatge més famós de Disney? Segur que a tots us ha vingut a la ment la imatge de Mickey Mouse, però com va néixer el petit ratolí? Sembla ser que Disney el va concebre durant un viatge en tren de Hollywood a Nova York. Mortimer, un ratolí rebatejat després amb el nom de Mickey, per suggeriment de la seva dona i el que el seu soci Yup Iwerks va donar forma.
Aquesta és la versió de Disney, però hi ha altres més certes o diferents, no?
Sí, en realitat la paternitat de Mickey Mouse ha estat sempre motiu de polèmica i actualment tendeix a atribuir-se al propi Iwerks, el seu soci. A l'octubre del 1928, quan Disney buscava distribuïdor per les dues pel·lícules que havia produït amb Mickey Mouse, com a protagonista es va projectar el primer film del cinema sonor.
Doncs anem a sentir un petit fragment que data de 1930, protagonitzat pel personatge estrella de la companyia, i en seguim parlant.
Avançant-se a altres productors que van creure passatgera aquella innovació, Wall es va apressar a incorporar al so una tercera pel·lícula de Mickey, William el vaixell de vapor. Bon imitador de veus i accents, Disney va fer que el ratolí i la seva núvia, Minnie, parlessin amb la seva pròpia veu per abaratir costos. La pel·lícula, estrenada el 18 de novembre de 1928 en un teatre de Nova York, va obtenir un rotund èxit de públic i crítica.
Amb Mickey Mouse com a insígnia d'una companyia en alça, Disney va creure que no havia de fer només pel·lícules del famós ratolí, que en 1932 li suposaria el primer dels Oscars que rebria durant la seva carrera. Recolzat per un equip d'excel·lents dibuixants i il·lustradors, com comentàvem, va desplegar tot el seu esperit creatiu en la primera sèrie de les seves Silly Symphonies del 1932, també. Realitzats en Technicolor, els diversos curtmetratges que composaven aquesta producció van significar en la seva època un experiment sobre l'ús expressiu del color. Al novembre d'aquell mateix any, l'estudi Disney es va convertir en el primer que va tenir la seva pròpia escola de dibuixants i animadors.
S'ha de dir que en aquells moments no hi havia gaires escoles d'animació, possiblement cap, i els animadors eren autodidactes. El que no li agrada a Disney és que treballessin diferent com ell ho feia, i així va decidir que, per què no, crear una escola on aprenguessin les seves tècniques.
Era molt especial el senyor Disney, si més no, molt curiós. Quan ja s'havia fet un nom en la indústria de Hollywood, Walt Disney va emprendre una iniciativa arriscada i sense precedents. Produïa el primer llargmetratge de dibuixos animats de la història del cinema. Blancaneus i els set nans, el 1937, va demostrar no només que Disney i el seu equip eren uns virtuosos de l'animació, sinó que els dibuixos animats podien ser tot un gènere cinematogràfic. Què us sembla si en sentim un fragment? Ai-ho, ai-ho, ai-ho. La pel·lícula, coneguda per tots, va recaptar 4 milions de dòlars, tot un rècord per l'època, però va deixar endeutat a Disney fins al 1961, per culpa de l'amortització dels crèdits que va haver de demanar, ja que el pressupost inicial de 500.000 dòlars havia acabat triplicant-se.
Va introduir novetats tècniques en aquest film. Per primera vegada es va utilitzar la càmera multiplà, capaç de suggerir profunditat de camp gràcies a un enginyós sistema de superposició de 5 làmines, filmades en un mateix plànol per simular llunyania i un nou sistema de Technicolor. La pel·lícula va ser el primer exemple de que el cinema d'animació de l'escola Disney tenia un sòlid procediment narratiu, en el qual els personatges humans eren descrits a partir de la mirada dels animals humanitzats o dels éssers fantàstics. També va quedar palès en el film el gust de Disney pel seu estil tenebrós de suggerir més que de demostrar obertament el terror.
La dècada dels 40 va ser un període de gran activitat en la Disney, caracteritzat tant per la consolidació de l'estil iniciat en Blancaneus i els set nans, com per la contradicció que Walt sentia entre la seva tendència artística a la innovació i el risc i la necessitat d'atendre un mercat gens donat a les novetats i als experiments. Reflex d'això va ser la tèbia resposta del públic a les següents pel·lícules sortides de la seva factoria de somnis. Pinocho, el 1940, considerada com una de les peces mestres del cinema d'animació pels crítics i en la qual es va invertir 2.600.000 dòlars, encara que va ser un desastre comercial.
Imagino que pensaven que tot el que sortís de la seva empresa seria un èxit, i no va ser així. En Fantasia va passar exactament el mateix, no?
Sí, exacte. També es va realitzar el 1940 i va costar 2.300.000 dòlars. En ella, els dibuixants i animadors van combinar les evolucions del personatge de dibuixos animats amb la música de Stravinsky, Dukas, Beethoven, Ravel, Bach o Tchaikovsky. Considerada una obra mestra per uns i una insultant caricatura de la música clàssica per uns altres, Fantasia no va ser l'obra total que Walt Disney havia imaginat i desitjat. Aquests fracassos comercials van obrir una important bretxa econòmica en l'empresa, pal·liada poc després pels èxits consecutius de Dumbo el 1941 i Bambi el 1942. Thank you.
Sergio, explica'ns què és el que va passar amb Howard Hughes.
Doncs, pràcticament finalitzada la dècada dels 40, Disney va rebre una interessant proposta de Howard Hughes, un crèdit sense interessos $1 milió a canvi de la seva ajuda en un terreny, el sector cinematogràfic, que el multimilionari texà no coneixia i en el qual volia invertir. Amb aquells diners, Disney va engegar 18 nous projectes. Entre els més importants, cal destacar la Ventafocs, el 1950, Alicia en el País de les Meravelles, el 1951, i Peter Pan, el 1953. Després d'una costosíssima incursió al cinema futurista amb 20.000 llegües de viatge submarí, el 1954, va tornar a projectes més barats i que sintonitzessin amb l'orgull de ser nord-americà.
Soc fan total de l'Alicia en el País de les Meravelles i, per tant, no puc quedar-me sense escoltar-ne un fragment. N'has portat un, Sergio?
Doncs mira, has tingut sort. Tortacions són ordenes. M'he
millor
parlant...
dit, parlant de Disney.
Estem parlant de la Factoria dels Somnis, així que anem a sentir un fragment.
Feliz, feliz no cumpleaños a mí.
¿A quién?
A mí.
¿A tú?
Feliz, feliz no cumpleaños te doy.
¿A mí?
A tú.
¿A mí?
Vamos por el día con dos tazas de buen té. Feliz, feliz no cumpleaños te doy.
No hay lugar, no hay lugar, no te sientes ahí. No hay lugar, no hay lugar, no te sientes.
Pero si hay muchos lugares vacíos.
¡Ah, pero no debe no sentarse sin ser invitado!
Claro, es falta de educación. De muy mala educación.
¡Ja! Muy mala, mala educación.
Dispénsenme. Me gustó mucho cómo cantaron y quisiera saber si ustedes...
¿Tú crees que cantamos bien?
¡Ay, qué chiquilla tan encantadora!
Per finalitzar la dècada dels 50, la companyia va estrenar dos de les seves pel·lícules més emblemàtiques. La dama i el rodamón, el 1955, i la vella dorment, el 1959.
La dama i el rodamón, com ens deia, Sergio ens explica una història simple en la qual un gos vagabund, anomenat Golfo, ajuda a resoldre certs problemes que té una gosseta de nom Reina, que pertany a una classe social més elevada. Els problemes comencen quan els amos de Reina Linda i Jaume tenen un nadó i llavors deixen d'interessar-se per la gosseta, a la qual ni tan sols treuen ja a passejar. L'arribada de tia Sara, enemiga dels gossos i que porta dos maquiavèlics gats siamesos, ho complica tot, especialment quan una enorme rata entra a l'habitació del nadó. A continuació, escoltarem un breu fragment de la pel·lícula que de ben segur tots coneixeu. Una pista. Està present un menjar típic italià. No digo más.
O soñar questa notte sin par. Oh, che bella, bella notte, farò gozar questa notte ideal. Oh, che bella, bella notte, che destino ha querido unir lo sar.
Qui no recordava aquesta famosa escena? Parlem ara de la dècada dels 60, en la que destaquen quatre títols. 101 Dàlmates, el 1961, Merlí l'Encantador, el 63, Mary Poppins, el 64, i el Llibre de la Selva, el 1967. Mary Poppins és la nova cangur de Jenny Michael, el pare de la qual ha acomiadat ja un sense fi de cangurs. Malgrat les reticències del pare davant les extravagàncies de Poppins, els nens viuran un veritable conte de fades al seu costat. Doncs ella ho resol tot com si fos un joc, i acompanyats del seu amic Bert, s'introduiran en un quadre i viuran una afable tarda de diumenge. Gràcies a Mary Poppins, el saber pare dels nois comprendrà que no ha estat un bon pare per als seus fills i incrementarà els seus jocs i atenció cap a ells. Mary Poppins aconsegueix de nou el seu propòsit, fer feliç a una família. Aquesta pel·lícula va suposar una revolució al barrejar dibuixos amb personatges reals.
Qui no ha somiat de petit en tenir una cangur com la Mary Poppins, segur que tots, on qualsevol fet avorrit es convertia en un divertit joc.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis.
Soc fan absoluta d'aquestes pel·lícules, Joan, per això m'ho passo tan bé. Pel que ens han aportat a la nostra infantesa, més que res. I de tant en tant us diré un secret. Mira alguna de les mítiques, m'ho passo superbé.
En fi, no perdem el fil. Context, anys 70. Destaca per ser la dècada amb la més baixa producció de llargmetratges d'animació en la història de Disney. 4 en 10 anys. A diferència de les etapes anteriors, van ser escasses les pel·lícules que van aconseguir gran repercussió, sent algunes de les poques destacades Els Aristogats el 1970, La Bruixota Novella el 1971 o Robin Hood el 1973.
Parla'ns una mica dels Aristogats, Sergio, que et veig molt animat avui.
Els Aristogats explora el contrast entre el món vital i alegre del carrer i el fred de l'aristocràcia, malgrat la mort de la mestressa pels gats. És un tema propi dels contes i així com la trama per fer-se amb el testament amb argúcies. Aquesta obra va ser la darrera aprovada per Walt Disney en persona, que va morir abans de la seva estrena. La bona recepció va propiciar una reestrena el 1981. Durant aquest període es va prevaler més la realització de pel·lícules de combinació d'acció real i animació i principalment només d'acció real.
Però en els 80 la cosa no va millorar gaire, oi?
Doncs no, la falta d'èxit visibles durant la dècada anterior va continuar durant els anys 80, la qual cosa va provocar que els estudis Disney haguessin d'afrontar una de les seves majors crisis des de la Segona Guerra Mundial. El 1981 es va estrenar Tod i Toby. La història comença quan una solitària vídua adopta un orfe cadell de guineu anomenat Tod. L'entremalià de guineu es farà gran amic de Toby, un adorable i juganer cadell de gos de caçador. Sota l'atenta mirada de Mama Mussol, aquesta unicent parella de cadells joguineixen i es diverteixen en el bosc, convertint-se aviat en uns amics inseparables, que ignoren quan al futur hauran d'afrontar-se l'un a l'altre posant a prova la seva amistat. Ensenyant-nos la importància de l'amor, el coratge i la força de l'amistat, Tod i Toby és un dels millors i més entranyables clàssics de Disney. Ara escoltarem un fragment de la cinta.
Si amigo sabes ser, alegría habrá en tu vida, ni siquiera verás a quien das tu amistad. Si amigo sabes ser, vivirás feliz, estarás junto a tu amigo, aunque nada sea igual en tan extraño par, vivirás feliz.
¡Toby!
Tengo que irme.
Hay muchos que no pueden esto entender, y enemigos los quieren hacer, jamás comprenderán tan rara amistad, sin imaginar que viven en un mundo ideal. Si amigo sabes ser,
l'imperi Disney va trontollar i a punt va estar de caure de no ser, com havia succeït ja abans amb Blancaneus, per l'èxit aconseguit amb un nou llargmetratge d'animació basat en un conte de fades, La Sireneta, el 1989. Amb aquesta pel·lícula es va iniciar una nova etapa daurada coneguda com el Renaixement de Disney, caracteritzada pel retorn a les adaptacions de contes clàssics i grans apostes al cinema d'animació.
Els anys 90 van suposar el retrobament de l'essència amb la qual Disney havia aconseguit major reconeixement al llarg del temps. El cinema d'animació i especialment les adaptacions de grans clàssics de la literatura infantil i juvenil. Van ser molts els llargmetratges animats que es van estrenar durant aquesta dècada, més que en cap altre abans. La Bella i la Bèstia el 91, Aladdin el 92, El Rei Lleó, mítica pel·lícula de Disney, el 94 i Pocahontas el 1995. No ens podem oblidar d'una de les millors pel·lícules de Disney, ja no només per la originalitat del seu argument, sinó per com està feta, una de les meves preferides, haig de dir.
Doncs sí, Toy Story el 95 es va convertir en el primer llargmetratge dels estudis Pixar i va ser considerada com la primera cinta creada íntegrament amb efectes d'animació digitals a estrenar-se a la història del cinema. A Toy Story, les joguines d'Andy, un nen de 6 anys, temen que hagi arribat la seva hora i que en un nou regal d'aniversari el substitueixi en el cor del seu amo. Woody, un vaquer que ha estat fins ara la joguina favorita d'Andy, tracta de tranquil·litzar-los fins que apareix Buzz Lightyear, un heroi especial dotat de tot tipus d'avenços tecnològics. Woody és relegat en un segon pla. La seva constant rivalitat es transformarà en una gran amistat quan tots dos es perden a la ciutat sense saber com tornar a casa. Ara escoltarem un trosset de la pel·lícula.
Has vuelto a solucionarlo todo, Woody.
Eres mi ayudante favorito.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Rápido, vamos a reunir al ganado.
Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí.
Hola, vaquero.
Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser. Tal vez, más nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí.
¡Oh, fantástico!
Porque hay un amigo en mí.
¡Canasta!
Hay un amigo en mí.
El Geperut de Notre Dame, el 96, Hèrcules el 97, Mulan el 98 i Tarzan el 1999 van tancar la dècada daurada dels 90. Aquest canvi de rumb, enfront de les dues dècades precedents, no només va suposar una recuperació econòmica i de prestigi, sinó també un marge de beneficis molt ampli. A partir de llavors, serà freqüent que Disney aposti per diverses grans produccions d'animació a l'any.
Joan, parla'ns de com ha avançat Disney en els últims anys.
Doncs la tendència inicial en la dècada final del segle XX és continuada a principis del segle XXI, amb estrenes de grans llargmetratges d'animació anualment i amb excel·lents resultats, especialment els realitzats per Disney i Pixar. Les següents pel·lícules es van situar entre les 10 més taquilleres en el seu any corresponent. Dinosaure el 2000, Monstruos S.A. el 2001, Buscant a Nemo el 2003, Els Increïbles el 2004, Cars el 2006, Ratatouille el 2007, Wall-E el 2008 i Up el 2009. Idèntic èxit van tenir pel·lícules de no animació com la trilogia dels Pirates del Carib, La Búsqueda o també la trilogia de les Cròniques de Nàrnia.
A l'actualitat, el petit estudi d'animació que el 1923 va fundar Walt i Roy Disney s'ha convertit en una de les majors empreses en l'àmbit d'entreteniment, amb uns ingressos anuals de 30.000 milions de dòlars. The Walt Disney Company gestiona 18 parcs d'atraccions, 39 hotels, 8 estudis cinematogràfics i 11 canals de televisió per cable. Walt Disney Pictures, l'estudi cinematogràfic més important propietat de l'empresa, continua produint llargmetratges d'animació a un ritme aproximat d'un per any. A més, al maig del 2006, The Walt Disney Company va adquirir els estudis d'animació Pixar, les pel·lícules de la qual, distribuïdes per Disney, havien aconseguit en anys anteriors un èxit major que les produïdes per Walt Disney Pictures. Esperem i desitgem que la Disney ens segueixi divertint, entretenint i emocionant a grans i a petits com ho ha fet durant aquests 85 anys d'història de la companyia.
Aprofitant que dintre de poc podrem gaudir d'aquesta magnífica pel·lícula en la seva versió 3D, avui descobrirem la música que s'amaga darrere del Rei Lleó. La cançó que escoltem parla sobre el nostre paper en el cicle de la vida, apropiada per acompanyar un jove lleó a trobar el seu lloc en aquest particular viatge. És la història que explica Disney a l'any 1994. Aquesta vegada deixa respirar el seu habitual Alan Menkel i li ofereix la feina a l'alemany Hans Zimmer, que ja l'hem presentat en altres ocasions en aquesta secció del debat.
Yeah.
Zimmer havia de traslladar l'espectador fins a Àfrica, algun rancó de la selva d'aquest continent, i per això centra en crear sons tribals i ambientar-los amb un cor africà. Veus presents a la majoria de temes instrumentals, inclòs per als moments més dramàtics, com representa el tema To Die For. A la potent partitura de Zimmer hi ha que afegir-li cançons de pes escrites per al britànic Elton John i amb lletra d'un altre habitual de Disney, Tam Rice, passant pels seus moments de diversió reflexats en Hakuna Matata. It means no worries for the rest of your day. Sense deixar de banda el tema d'amor, amb el tema Can You Feel the Love Tonight. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. Projecte molt complet, amb Oscar per a tots. Per a Zimmer, amb millor banda sonora, i Elton John i Tam Rice, amb millor cançó, per Circle of Life.
Fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit com nosaltres ho hem fet amb aquest especial de Disney. Companys, un plaer haver compartit programa. Moltes gràcies, de veritat. I a vosaltres us desitgem bones festes i molt bon Nadal. A reveure! I ain't afraid of no ghosts.